Doncs avui és avui, clarament, però demà, a aquesta hora, que ja serà demà, el Barça ja haurà jugat el seu primer partit. Serà el primer partit, serà de pretemporada, cert, però serà el primer partit del nou Barça. Haurà jugat contra el Chelsea al Saitama Stadium al Japó, on ara ja podem saludar el nostre enviat especial que segueix aquesta gira del Barça, Ramon Salmurri. Molt bona tarda.
Què tal, Kilian? Bona nit per mi, ja, aquesta hora.
Cert, cert. Què expliques d'aquí?
Doncs mira, avui primera sessió d'entrenament del Barça en pilota, sessió curta, breu, al Machita Zelvia Stadium, en Atsuta Park, un districte de l'àrea metropolitana de Tòquio. Ha estat una sessió sota la pluja, amb els clàssics rondos, i on ja hem pogut veure Antoine Griezmann una mica més desinhibit en el principi futbolístic del Barça, aquests clàssics rondos. No ha parlat amb Messi, diu, encara, però es comencen a construir ponts amb Luis Suárez.
Bueno, el primer día un poco difícil porque me metieron dos caños en el rondo, uno de nuestro amigo Iván, pero le di la vuelta y ahora pues mejor en los rondos, y si no pues no recibí mensajes de Leo y de Luis, que me dio la bienvenida y luego pues muy, muy feliz, muy contento de estar aquí.
Griezmann, que es mostra ambiciós i descompta ja les hores per debutar amb el Barça, però la seva sortida de l'Atlètic de Madrid el persegueix, ara en forma de defensa moral del Cholo Simeone i persecució jurídica de Gilmarín i Enrique Cerezo.
Hice lo mejor posible de cara al Cholo, a mis excompañeros y al club para salir bien. Y nada, luego pues son temas de ellos. Estoy muy tranquilo y, como he dicho, lo único ahora que me importa es empezar ya a jugar con el Barça, que es lo más importante para mí.
Ho deies tu ara, Griezmann representa la sàvia nova, les ganes de guanyar i superar l'obstacle moral i anímic que representa Liverpool i Roma. I això, l'aire fresc del grup s'aferra Ivan Rakitic. El croat ha explicat que ha parlat amb Bartomeu i Valverde del seu futur i que tots comparteixen la mateixa idea, és a dir, la de seguir vinculat al Barça.
He hablado con el club, por supuesto, también con el míster. Mi idea y la idea del club es, ¿no?, la misma. Mi idea es seguir en el Barça. Pero bueno, vamos a estar abierto como siempre para todo, pero mi idea es muy clara. Tengo aquí más años de contrato y lo único que quiero es seguir disfrutando del Barça.
Doncs queda clar el que voldria, altra cosa és el que pot arribar a passar. Veurem com acaba la qüestió de Rakitic. També amb altres jugadors haurem d'estar a l'expectativa, ja que hem de recordar que d'aquí a que es tanqui el mercat de fitxatges queda un munt, fins al 31 d'agost. Però a banda d'això del tema esportiu, al Japó també hi ha molta activitat institucional, no, Ramon? Ha parlat, si no ho tinc mal entès, el vicepresident de l'àrea social.
Sí, òbviament el Barça aprofita aquesta gira pel Japó per explorar el mercat asiàtic a nivell comercial i de la mà de Rakuten, que és el patrocinador principal del club. Acaba contracte el 2021, però en una entrevista a Catalunya Ràdio, el vicepresident Jordi Cardoner ha confirmat la més que probable renovació d'aquest acord de patrocini entre Rakuten i el Barça.
Jo crec que moltes coses no cal parlar-les explícitament, sinó que la relació amb ells, el dia a dia, doncs, consolida aquesta relació, i esperem que sigui així. Doncs, vindrà de forma natural, com tants d'altres contractes que entenem, doncs, que són naturals.
Aquesta entrevista a Jordi Cardona la podreu escoltar aquesta tarda al Tot Costa.
Magnífic. Doncs bona feina per aquí. Bona nit, perquè aquí els canvis horaris es paguen. Gràcies i que vagi bé.
Bona tarda a tots.
Moltes gràcies. Doncs el Barça demà, l'Espanyol, dijous. Clar, l'Espanyol ja no és un preparatiu, ja és l'hora de la veritat. Aquest dijous debuta a l'Europa League davant del Stjarnan d'Islàndia. Però avui la UEFA ja ha sortejat els rivals que li podrien tocar a la tercera ronda en cas de superar aquesta eliminatòria. Ja se sap que en esport s'ha d'anar partit a partit, eliminatòria a eliminatòria, però la UEFA va més ràpida. Abdel Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs... I serà o seria un equip suís o un...?
De les Illes Feroe, sí senyor.
Ten... Phase number two, so FC Luzern or KI Klaksvik from the Faroe Islands versus
RCD Espanyol o Stjarnan.
Doncs si l'Espanyol elimina l'Stjarnan, ja se sap que la següent ronda de l'Europa League, d'aquesta tercera prèvia, es trobaria el guanyador de l'eliminatòria entre el Luzerna de Suïssa i el CAI Klaksvík de les Illes Feroe. Tot apunta que els suïssos són els favorits per passar aquesta ronda. El sorteig ha fet fa ben pocs minuts a Nyon. L'anada seria el 8 d'agost, a fora, a domicili, la tornada, en aquest cas, el dia 15 a l'RCD Stadium. Els blanc i blaus, però, com deies, Kilian, ara mateix tenen el cap primer de tot eliminar l'Stjarnan, i el primer partit el tenen dijous a Cornellà al Prat. Un dels capitans de l'equip, el porter Diego López, és conscient que tant per l'equip com pel club és molt important arribar a la fase de grups.
Home, es evidente que es una diferencia importante en todos los niveles, económico, marketing, para los propios jugadores. Hay muchos jugadores ahí dentro que hemos jugado, por fortuna, competición europea, sabemos lo que significa y sabemos lo que significa para este club después de tantos años no disputarla. Pero eso nos tiene que sumar, no restar, y no verlo como una presión añadida a los partidos que no vienen por jugar.
El de dijous, a més, serà el primer partit de competició oficial a Europa des que l'Espanyol juga a l'estadi de Cornellà al Prat. És per això que saben que la il·lusió que suposa per tothom és molt gran, i sobretot pels aficionats.
Iniciamos en nuestra casa, iniciamos después de que no se haya visto todavía en Cornellà, pues competición europea. Yo creo que para la gente también tiene que significar algo muy, muy importante, y también contamos con que nos ayuden, con que nos apoyen y todos juntos pues conseguir un buen resultado.
Els blanquiblaus han tornat a la feina aquest matí després que dissabte van jugar el segon amistós de la pretemporada al camp del Lens amb victòria per 1-3.
A començar un camí que en waterpolo ja estan a punt de començar-lo a tocar. Mullem l'actualitat una mica. La selecció espanyola femenina de waterpolo ja té a tocar en efecte una medalla als Mundials de Gwangju, a Corea del Sud. L'equip que entrena Miki Oka, Maria Guixà, bona tarda.
Bona tarda, Kilian.
Ha derrotat Holanda i s'ha classificat ja per les semifinals.
Sí, amb victòria per 12-8, una victòria important per a Espanya, sobretot pel com, més que pel que significa, que ja és molt, però pel com, perquè, per exemple, ha arribat a guanyar de 6-0 d'entrada amb un parcial ja terrible a favor de les jugadores de Miki Oka, 12 de les quals són catalanes de les 13 que integren l'equip. Això vol dir que dimecres s'enfrontarà a Hongria per una plaça a la gran final, i a l'altra banda del quadre hi ha Estats Units, que és l'actual campiona del món, que s'enfrontarà en aquest cas amb Austràlia també per intentar ser a la final. Avui les bones sensacions les ha traduït la portera Laura Ester.
Jo crec que la clau en aquest partit ha sigut el primer quart, el sortir al 200%, a donar el millor de nosaltres mateixes, i evidentment la defensa que hem plantejat, elles sí, se'ls ha atascat una mica, no veien forat, nosaltres estàvem molt sòlides darrere.
També en l'apartat golejador destacar Ania Espar i Maika García, totes dues catalanes, totes dues 4 gols, per tant Espanya 12-8 davant avui Holanda.
Deixem el waterpolo, parlem de natació. Mireia Belmonte tampoc per la final dels 1.500 metres.
S'ha quedat a un sospir de la classificació, ha estat novena, passaven les 8 primeres, tampoc serà la final d'aquesta prova, tampoc va ser-hi ahir en les finals de 200 estils ni 400 lliures, no va superar el primer tall d'aquestes eliminatòries. Avui, en la tercera prova que ha nedat la badalonina, tampoc tindrà opció de lluitar a la final. Així s'expressava després d'anar d'aquests 1.500 lliures.
M'he trobat millor que ahir, encara que sí, he quedat novena, així que no és una bona posició, però millor que ahir sí que estic al rànquing, així que, bueno, a pensar al Dos Papallona, que és demà passat, i demà tinc un dia de descans.
Dues catalanes més també han estat avui protagonistes. Jessica Vall ha accedit a les semifinals dels 100 metres braça, no ha pogut accedir a la final, ha estat 14a del global en aquesta eliminatòria, mentre que Àfrica Zamorano ja ha quedat eliminada a les eliminatòries, en aquest cas dels 100 metres esquena. Destacada la jornada avui, or per Adam Pitti, el gran dominador de la braça, també la derrota inesperada de la sueca Sara Sjöström en el 100 papallona. Ahir va haver una primera sorpresa, i que va ser Katie Ledecky, que va perdre una final la seva segona final en un Mundial des de l'any 2013. Avui serà Sjöström, la sueca, que també ha perdut la medalla d'or en els 100 metres papallon. Afegir que la Katinka Hosu, la hongaresa, la gran rival de Mireia Belmonte en els estils, s'ha penjat el quart or seguit a la prova dels 200 metres estils.
Doncs, a part d'això, una de les figures d'aquests mundials, una de les figures de l'esport català, una de les figures de l'esport mundial també, ja ha tornat a casa, Ona Carbonell. Ha arribat avui a l'aeroport del Prat, no?
Sí, ho ha fet, exacte, amb aquestes medalles penjades, aquestes tres medalles que s'han portat a Guangzhou, que significa un total de 23 medalles, sumant tots els campionats del món on ha participat Ona Carbonell des de l'any 2007, dues medalles de plata i un bronze assolits en aquest darrer campionat a Corea del Sud, i una Ona Carbonell que, òbviament, ja intenta canviar el xip i posar un parèntesi entre mig abans d'afrontar l'any que ve, any de Jocs Olímpics.
Ara la mirada crec que està més a Menorca, a relax, però sí, òbviament l'objectiu és Tòquio, encara que amb els anys he après que també hem d'intentar gaudir dels èxits, perquè són molts anys per aconseguir-los, i ara intentar també gaudir d'aquest Mundial, que tant en individual com en duo com en equip ha anat molt bé. Tres medalletes, 23 medalles mundials, o sigui que a gaudir-ho també.
Una autèntica figura mundial, com dèiem. Moltes gràcies, bona tarda, que vagi bé el que continuï del Mundial.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. 23, Ona Carbonell, però atenció, que aquí hi ha algú que no només l'atrapa, sinó fins i tot en això encara la supera, Toni Bou. Un Toni Bou que no s'atura, ahir va aconseguir sumar el seu 26 títols mundials de trial, 13 a l'aire lliure, 13 més sota sostre. Toni Bou s'ha convertit en un dels esportistes de tota la història, de tots els esports, de tot, amb més títols de campió del món. Indiscutible, perquè són molts. 26, Jordi.
Comencem pel trial. El segon lloc del rànquing és per Dung Lamping, que en va guanyar 7 més 5, és a dir, menys de la meitat dels que ja té el pilot català. Si ampliem a tot el món del motor, ens trobem amb Giacomo Agostini, que va aconseguir 15 títols mundials en motociclisme, o sigui, 11 menys que Bou. Olaya Sanz, que en té 13 de trial i 5 d'enduro. Anem, doncs, una mica més enllà. Usain Bolt ha guanyat 22 medalles d'or entre Mundials i Jocs Olímpics. Yelena Isinbayeva, la reina de la Perxa, 14 ors. I Margaret Court, en tennis, per exemple, va vèncer amb 24 grans slams. Toni Bou és conscient de la importància del seu palmarès.
És increïble, no? Són molts anys, són moltes victòries, i la veritat que, bueno, és agrair moltíssim a tota la gent del meu voltant. Jo soc molt ambiciós, lluito cada carrera com si fos la primera, i crec que això és el que em fa, doncs, ser competitiu i tindre tants títols, no? També els disfruto molt, tot això és el que fa part de tant èxit.
Toni Bou, però, no s'atura i vol sumar encara més mundials i més victòries en grans premis. Ara en té 111, 4 menys que Valentino Rossi i 11 menys que Giacomo Agostini. Els 26 títols s'apropen, això sí, a les 28 medalles d'or de Michael Phelps.
Déu-n'hi-do, la llista dels grans campions amb tots aquests títols que sumats són pràcticament a l'abast de molt pocs. No sé si en bàsquet algun dia aconseguiran algun jugador d'aquestes característiques a la penya, però com a mínim comencen a posar-hi noms als nous projectes. El Joventut La Penya continua sumant peces al seu projecte. Avui ha fet oficial la incorporació d'un pivot. Es diu Kerem Kanter?
Sí, és turc, de 24 anys, i arriba a La Penya procedent del Sukija de la Lliga Lituana. Que, a més, el nou jugador de La Penya és germà d'un conegut jugador de l'NBA, el pivot dels Boston Celtics, Enes Kanter. Sí. En aquest cas, el Kerem fa 2 metres i 6 centímetres, i aquesta temporada ha anotat 16,2 punts i ha capturat 7,3 rebots a la Lliga Lituana, d'on, a més, ha estat el màxim anotador de la competició. Signa per una temporada i és el tercer fitxatge d'aquest estiu, després d'Ale Nomic i Nico Sisis.
I aquest matí, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, hem sentit per primera vegada en terres catalanes, per tant, aquí al país, Marc Gasol.
Sí, aquest sí que s'aprova una mica més al Toni Bou. El de Sant Boi.
Aquest sí.
El de Sant Boi, que fa una mica més d'un mes que es va proclamar campió de la NBA, ha valorat aquest matí la seva temporada als Estats Units. Gasol diu que encara ara li costa assimilar el que va aconseguir i que ara el que el cos li demana és tenir la llibertat cada estiu per decidir el seu futur.
Jo encara estic paint, la veritat, i disfrutant molt del que ha passat en aquesta última NBA, en la temporada que tot just hem acabat. Llavors, encara, la forma d'afrontar la pròxima temporada ja veurem, perquè al final hi ha molts equips nous. Els equips nous, doncs, triguen sempre un temps en consolidar-se, i tot està també molt obert.
Pel que fa al futur més pròxim, el mitjà dels Gasol assegura que en cap moment es va plantejar renunciar al Mundial de la Xina, que es disputarà a partir de setembre, i diu que les absències de Pau Gasol, el seu germà Mirotić i Ibaka són una motivació especial per ell.
Magnífic, doncs, el bàsquet que ja ha quedat explicat. En la Lliga dels Grans, ell encara seria una figura principal, però ara encara ho ha de demostrar la seva nova feina. Tot comença en un primer dia. I a Palamós han pogut gaudir del partit, del primer partit, del partit de debut de l'exjugador del Barça, Xavi Hernández, com a entrenador. Nova feina, veurem si destaca tant com en l'anterior. En el seu primer partit de la pretemporada, l'alassat de Xavi Hernández ahir va empatar 1-1 al camp del Palamós. Tomàs Llebre, bona tarda, Girona.
Hola, bona tarda. L'alçat de Qatar, l'equip de Xavi Hernández, fa l'estatge de pretemporada a les instal·lacions de Royal Bet a la Garrotxa i en el primer partit amistós de pretemporada va disputar-lo al camp de primera catalana del Palamós. Aquesta fita l'han celebrat molt especialment el Club de Gà del Futbol Català. Ens ho destaca el seu director esportiu, Josep Rutxés.
Pel Palamós Club de Futbol, aquest tipus d'esdeveniments són sempre un honor. Aquí a l'estadi també vam tenir la sort de poder veure el primer gol de Messi en la setmaneta del Barça, per exemple, i veure debutar Xavi amb tot el que ha sigut com a jugador al nostre estadi és un orgull, sens dubte.
Abans, durant i sobretot després del partit, Xavi Hernández va ser motiu de molts reconeixements per part del públic i aficionats que van assistir al partit del debut com a entrenador. Un partit que, com hem apuntat abans, va acabar amb empat a un gol.
Encara que per ell el resultat no fos el l'esperat o el desitjat, crec sincerament que ell també s'emportarà un gran record per l'expectació que va generar, per l'estima de la gent, per tots els nens doncs, que li demanaven autògrafs i fotografies al final del partit, que segur que s'emportarà un gran record del seu debut com a entrenador a Palamós.
I durant tot el partit, el director esportiu del Palamós, Josep Rutxés, va estar molt pendent del que feia Xavi Hernández.
El partit el vaig poder viure des de peu de gespa, entre les dues banquetes, i lògicament em vaig fixar en Xavi, en les consignes que donava com a entrenador, en les correccions que feia, i bé, em va semblar que va ser el seu primer partit, ho va viure molt intensament, diria que no va seure ni dos minuts durant el partit, va estar sempre dret, donant instruccions, molt a sobre del joc, amb un tracte molt proper als jugadors, si calia, doncs, feia que s'acostessin i els donava indicacions.
I Josep Rutxés, com veus Xavi Hernández com a futur entrenador?
No tinc cap dubte que Xavi té tots els requisits per ser un bon entrenador de futbol. També penso que no s'ha de tenir cap pressa per al seu futur i per la possible incorporació, com s'està parlant al primer equip del Barça, sinó que bueno, ha de seguir el seu camí, ha d'agafar experiència, ha d'agafar rodatge. El lloc on està doncs, és un bon escenari per començar aquesta carrera com a entrenador.
I el segon capítol de Xavi Hernández com a entrenador també el viurem a les comarques de Girona amb el partit que l'Alçat en disputarà demà passat dimecres a 8:15 del vespre al camp de l'equip de segona B de l'Olot.
Doncs clarament després del primer B del segon i després vindran tots els altres d'aquesta carrera que esperem que sigui llarga com a entrenador de Xavi. Ens queda molt poc temps, com li dieu, això al món de ciclisme, una volata, haurem de fer un sprint aquí, Jordi?
Un sprint molt ràpid per recordar que avui és jornada de descans a la Ronda Francesa i que demà començarà l'última setmana fins diumenge a l'arribada dels Camps Elisis, però dimecres, dijous, divendres i dissabte, tres etapes alpines on s'ha de decidir el Tour. Recordem, a la Felipe és el líder, però hi han 4, 5, 6 corredors a menys de 2 minuts i mig.